Penedès Gama Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Doncs els divendres parlem també de maternitat i criança amb una experta, que és la Montse Esteban, de la Panxa Mama, que segur que si teniu fills o filles heu anat a la seva botiga a comprar alguna cosa. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Avui de què parlarem?
Doncs mira, avui vull parlar sobre un tema que per mi és força important, bueno, per mi, suposo que per tothom. El que passa que a mi em fa una mica de respecte parlar-ne, que és sobre l'alimentació. A més, l'he titulat Alimentació Natural, que em grinyola una mica, no m'agrada massa aquest adjectiu de natural, perquè pot semblar com una mica presumptuós, però seria per diferenciar-ho de... Sí, per fer una diferenciació, com que és una alimentació que prioritza aliments frescos, que minimalitza els processats i sense additius químics. Una tendència que busca tornar a les arrels, considerant que els aliments, en la seva forma més natural, són els més nutritius i segurs, especialment per nens que en creixement, que és el que ens interessa a nosaltres.
I com afecta, Montse, l'alimentació en la infància?
Doncs la primera infància és un període crític on s'estableixen els fonaments de la salut futura. Els hàbits alimentaris que es formen en aquesta etapa no només influeixen en el desenvolupament físic i mental, sinó que també afecten les preferències alimentàries a llarg termini. Alimentar els nens amb productes naturals contribueix a un creixement saludable, prevé malalties i fomenta bons hàbits alimentaris, que és el que busquem, que durant tota la vida s'alimentin correctament.
Per on comencem, doncs?
Doncs comencem per al principi, que seria la lactància materna. La llet materna és l'aliment perfecte per als nadons. Ara se sap que durant els primers 6 mesos de vida l'ideal seria exclusivament lactància materna. I això proporciona una barreja equilibrada de proteïnes, greixos, vitamines, que són essencials per al desenvolupament del cervell, el creixement físic i l'enfortiment del sistema immunitari per al nadó. Llavors, la llet materna conté anticossos que protegeixen el nadó contra infeccions i malalties comunes com la diarrea, infeccions respiratòries i otitis. Aquests beneficis continuen mentre es manté la lactància, fins i tot quan el nadó comença a consumir aliments sòlids. Per aquesta raó s'aconsella una lactància materna el més prolongada. Però, bueno, és que hi ha una mica de controvèrsia perquè, clar, ja sempre hi ha gent que et diu encara li dones el pit. Però hem de superar aquesta barrera perquè realment la lactància materna aporta molts beneficis. Ara s'ha estudiat i s'ha demostrat. I prolongar-la és molt beneficiós per la mare i per al nadó, perquè no només nodreix el nadó físicament, sinó que també emocionalment. Com que sempre busquem aquesta part holística, doncs el contacte pell amb pell, per exemple, la proximitat, la interacció durant la lactància enforteixen el vincle emocional entre la mare i el fill, cosa que és vital per al desenvolupament efectiu d'aquest infant.
Has dit que més o menys 6 mesos és aconsellable, però fins quan la lactància materna en exclusivitat?
Doncs l'alimentació complementària hauria de començar al voltant dels 6 mesos. Dic que hauria perquè no és una regla que és... O sigui, normalment es diu a partir dels 6 mesos alimentació complementària, però tu t'has de fixar en aquest nadó. Si que el nadó mostri signes que està preparat, com per exemple que s'assegui bé, és una de les principals coses que hem de tenir en compte. Si tu el poses en una trona i veus que se t'espatxurra, és que encara no té prou força a la columna vertebral i hauríem d'esperar una miqueta. No passa res per introduir els aliments més tard. També, torno. Es diuen moltes coses i segurament molta gent es posarà les mans al cap. Però des de la criança natural, el que es sosté és això, que millor que primer això s'asseguin bé a la trona i que mostri signes com que se sap portar les mans o objectes a la boca i que hi hagi un interès per al menjar. Hi ha nadons que inclús abans dels 6 mesos els tens al costat teu mentre menges i estan allargant la mà com que ja veus que tenen un interès. Si ells veus que tots aquests signes hi són, doncs que la llet, tant si és materna com si és de fórmula, segueixi sent la seva principal font de nutrició, però començar a introduir aliments sòlids en la dieta.
Al final, cada nen i cada mare també deu ser tot un món, això, no?
Clar, jo sempre ho dic, tant en joguines com en qualsevol tema, tu veus a l'infant i saps si està preparat per allò o encara no, saps? No passa res si ens hem d'esperar. Jo a la meva filla gran, per exemple, no li vaig donar els 6 mesos perquè no la veia preparada. Uh-huh. També era veritat que era 8 mesina, llavors, bueno, suposo que una mica tot,
clar.
Doncs vam esperar. No hi ha cap problema.
Està la merda bé, no?
Sí, sí, el que passa que a vegades això és la pressió social, no? Una mica de, oh, i encara no, pues la meva no sé què, pues la meva no sé quantos. Bueno, pues cada nen, cada infant té el seu ritme, igual que cada adult, no saps, tenim la nostra manera de fer i ja està. Llavors, quan comencem amb l'alimentació complementària, pues l'ideal seria aliments simples i naturals, com fruites i verdures, cuites i triturades, perquè es puguin menjar bé, sense sustos, com per exemple el plàtan, l'albocal, la pastanaga, el moniato. És important oferir tots aquests aliments de nou, un de nou cada pocs dies, per anar observant les possibles reaccions al·lèrgiques, que això és important, i permetre també que el nadó es vagi acostumant a aquell sabor. Sobretot, mirar d'evitar productes comercials per nadons que solen estar, posi el que posi a l'etiqueta, solen estar plens de sucres i de sals, conservants, que no són gens necessaris per a aquell nadó en aquest moment. Així que molt millor optar per preparar aliments a casa utilitzant ingredients frescos i evitant l'ús de sal, sucre o altres additius. Jo, sí, digues.
Són els potitos de tota la vida, no? Això, que aquests preparats,
sí,
vale.
Sí. Bueno, a veure, que trobem de tot, eh? Depèn de l'edat, hi ha galetes, que podem trobar, però sí, començaríem amb els típics potitos.
Potitos, que al final és fruita tota que si fessis a casa no tindria tots aquests sucres i tot.
Clar, això perquè li han de posar conservants i històries perquè s'aguantin. En canvi, el que tu fas a casa, que es consumeixen al moment, no importa perquè no s'oxidarà, perquè és totalment natural. Vale, llavors jo anava a dir que en aquest punt és on recomano el baby led weaning.
Això n'he sentit a parlar molt jo, i no sóc mare, imagina't. O sigui, que no sé què és el baby led weaning.
Sí, és que se'n parla molt. El que passa que no sé si n'hi ha tanta, o arriba tant la informació del que és. Al final, el baby led weaning és l'alimentació complementària, però en aquest cas estaria guiada per al nadó. Si normalment el nadó, quan li donem el potito del que parlàvem, pues és com, o unes farinetes, és com una part passiva. Si nosaltres li estem introduint el menjar amb la cullera i el nadó simplement rep, quan fem baby led weaning, el més destacable és que el nadó és part activa d'aquells aliments que s'estan menjant, d'aquell acte de menjar. Llavors, això el que permet al nadó és explorar el menjar i alimentar-se per si mateix, cosa que fomenta l'autonomia i l'autorregulació. Com deia, en lloc de farinetes, doncs aquí el que oferim, que aquí és on els avis normalment es posen les mans al cap, és que oferim aliments sencers, tous i preparats, evidentment, perquè no hi hagi ennuegaments ni històries, però que el nadó pugui agafar i anar menjant al seu ritme. Aquí també jo li veig molta part positiva, com que desenvolupa habilitats motores i ajuda el nadó a aprendre a mastegar. Per exemple, els veus que fan la pinça, són superpetits, doncs agafen la pinça i agafen els granets d'arròs. La contra és que, clar, evidentment, no menjarà com menja un nen que on li tritures tot i es fot no sé quants grams de pollastre i no sé quants de verdura. El teu menjarà, bueno, pues uns quants pesos, uns quants granets d'arròs, una mica de pastanaga, però no hem de patir perquè la base segueix sent, com hem dit, la llet. bé, que és que el que necessita el seu cos ja ho té.
No li faltarà res. Jo ho veig com algo molt més, o sigui, com deies al principi, no, molt més natural al final. Als orígens no hi havia farinetes.
Exacte, sí, sí, sí. Clar, és que tenim tots la imatge de... I sembla que no, el que s'ha donat tota la vida són les farinetes. I dius, bueno, però el minipímer no ha existit tota la vida. Vull que fa uns segles enrere, bé, es deuria menjar així. Bé, tu la pastanaga suposo que pues, es deuria fer igual. La cous, s'estova, i llavors aquell nadó pues, la pot anar menjant tranquil·lament. Bé, tampoc no hi havia cap altre sistema, doncs ara seria sí, com una miqueta tornar als orígens. Dit això, tenir en compte que és superimportant el desenvolupament dels hàbits alimentaris. És a dir, exposar els nens a aliments processats des de ben petits pot portar a una preferència de sabors intensament dolços o salats. I això és superimportant perquè després dificulta molt l'acceptació d'aliments més naturals i saludables, que és el que nosaltres volem, el que estem buscant. I això pot fer que els nens rebutgin en el futur o inclús en el present pues, fruites, verdures i altres aliments que són més nutritius. És que això és un temazo perquè jo a casa, per exemple, ho visc. I costa molt a la que ja proven altres històries de fora, més processades, que clar, tenen uns gustos més forts, més cridaners. Després a casa tot sembla ensupit, saps? Llavors, quan més puguem evitar-ho això, millor, perquè els aliments ultraprocessats estan vinculats a un major risc d'obesitat, de diabetis, de problemes de comportament, inclús. Aquests productes sovint estan carregats de sucres refinats, de greixos trans i additius que poden afectar negativament a la salut a curt i a llarg termini.
I això dels gustos que deies ara també deu afectar després que molts nens petits i nenes, com jo, perquè a mi em passava molt, no menjàvem verdura. O sigui, a mi em posaves un tros de verdura i deies, sí, home, jo vull els macarrons.
Exacte, sí, sí, sí. I que tot això arriba, perquè jo, les meves filles que ja són grans, estan en aquest punt de verdura, no sé què. N'hi ha que sí, tenen sort. Jo, això em costa, eh? Però per això, quan més els acostumem i més normalitzem a casa tot aquest tipus d'alimentació, pues, com a mínim, això ja ho tenim guanyat.
Quines alternatives ens proposes?
Doncs una cosa que funciona molt és preparar a casa snacks saludables. A la botiga, per exemple, a la Panxamama, tenim llibres que parlen sobre baby led weaning i estan xulos perquè venen amb una pila de receptes saludables que moltes vegades són més fàcils de preparar del que ens pensem, perquè quan pensem en saludable i dius, ai, em liaré aquí a fer no sé quines històries, però que simplement és adquirir l'hàbit. El que passa és que normalment no el tenim perquè és molt més fàcil tirar de processar. Com jo que sé, per exemple, rodanxes de poma amb una mica de mantega d'ametlles o un iogurt natural amb fruita. Bé, no és res de l'altre món, o bastonets de pastanaga amb hummus. Que són idees que, no, a més de ser nutritives, poden ser atractives. O sigui, la idea també és presentar-ho que sigui atractiu per als infants, saps? Que no diguin...
I tornem, per tant, al tema de cuinar a casa...
Sí,
que és
que al final tot gira sobre el mateix eix. Perquè cuinar a casa realment és la millor manera de controlar els ingredients, d'assegurar-te que els nens reben àpats nutritius. Els plats més simples, com el puré de patates casolà, l'arròs de verdures, les sopes casolanes, poden ser unes excel·lents opcions. És recomanable involucrar els nens en la preparació d'aquests àpats, cosa que també pot ajudar a despertar el seu interès per al menjar saludable. Si els integres, doncs que se senten més part d'allò i més orgullosos perquè ells també ho han cuinat i pot ajudar després a l'hora de menjar-s'ho. Llavors, jo crec que un bon consell és planificar els àpats amb antelació. Perquè sembla una tonteria, però això assegura que mengem una dieta equilibrada i variada perquè ens l'hem pensat. Compres el que necessites, que això també és important, i et planifiques a l'hora de preparar-ho. I així, en el moment, quan t'hi trobes, doncs ja no hi has de pensar-hi, saps? Perquè ja està tot pensat. perquè si no, s'ha passat a tots, que arriba l'hora de berenar, per exemple, perquè els nens no perdonen ni un àpat. I això, arriba l'hora de berenar, tu tens el cap superatabalat de tot el dia de la feina, no tens temps, i que la temptació de recórrer a les opcions ràpides i menys saludables és molt elevada.
I això ho podem extrapolar a tota la família, perquè a mi també passa
sí,
i no...
Sí, totalment, eh?
Montse, com a tancament del tema aquest, quin missatge final ens vols donar?
Sí, volia fer com una miqueta resum per dir que com a pares i mares o cuidadors sento que tenim una enorme responsabilitat de guiar els nostres fills en els seus primers passos cap a una vida saludable. Alimentar-los amb productes naturals no només satisfà les seves necessitats físiques, sinó que també contribueix al seu benestar emocional i mental. En oferir-los aliments frescos i mínimament processats, estem ensenyant-los a valorar el menjar real, a respectar el seu cos i a prendre decisions conscients sobre la seva salut. Bueno, el que parlava, saps? Que és com... Per mi engloba moltes coses i per això trobo que és superimportant. Llavors, és important recordar que la manera com alimentem els nostres fills avui dia tindrà un impacte significatiu en el seu futur. Els hàbits que adquireixen ara poden acompanyar-los tota la vida, influint en la seva salut física, les seves relacions amb el menjar, que això és un altre tema.
Sí,
no?
Sí, un temon.
I fins i tot amb la seva autoestima. Perdó. A més, la connexió emocional que es crea a través de la lactància, per exemple... Quan preparem els aliments a casa o els àpats en família, que això també és superimportant, com els mengem. No és el mateix menjar a una taula tots junts que cadascú al seu rotllo. Aquests moments compartits no només nodreixen el cos, sinó que també l'ànima i enforteixen els vincles familiars. A mesura que els nostres fills creixen, aquestes experiències positives amb el menjar poden ajudar-los a desenvolupar una relació saludable amb l'alimentació, basada en el respecte, l'autoestima i la consciència plena. Que això, també com deies, és extrapolable als adults, totalment.
És que s'ha de pensar, ni aquí també m'hi ha de posar.
Sí. Finalment, dic també que no hem d'oblidar que l'alimentació és una oportunitat per educar. Quan optem per aliments naturals, estem donant exemple als nostres fills, ensenyant-los a valorar el que la natura ens ofereix, a ser respectuosos amb el medi ambient i entendre que el nostre cos mereix ser cuidat com amb els millors nutrients possibles. Que això és una cosa que també, jo dic, tu no li vols donar... Saps, a vegades dius, al teu cotxe li vols donar la millor benzina i, en canvi, al teu cos, a vegades li dones porqueria.
Sí.
Dius, com pot ser?
I, a més, conscientment, i dient-te que és un regal.
Exacte.
Que et dono, t'avui me'l mereixo.
Exacte, és un premi, a sobre és un premi, totalment, sí. És que és un temacle, aquest, per reflexionar-hi, i sé que costa molt portar-ho a terme. Bé, jo sóc la primera i sempre em poso d'exemple, perquè jo... Em sé la teoria, després sé que la pràctica, amb tot, és molt difícil. Com altres temes de criança natural, es necessita temps i paciència i moltes vegades tens la sensació, a més, de nedar contracorrent, perquè bueno, apareix algú altre amb un aliment processat i ja t'ha fastidiat el berenar que tu t'has currat.
Yeah.
Jo recomano anar fent petits passos si volem introduir canvis en la nostra rutina alimentària, com, per exemple, llegir etiquetes, perquè a la lletra petita és on hi ha coses més interessants, triar productes frescos al mercat local, que això és una cosa que està molt guai i que s'ha de posar en valor, i el que parlàvem d'involucrar els nens en la preparació dels àpats, que aquesta pot ser doncs, una aventura que a llarg termini oferirà grans recompenses en termes de salut i benestar.
Que guai. Tens una recomanació final, oi, també?
Doncs sí, avui faig una recomanació que, sincerament, la faig a cegues, eh?
Perquè... Ah!
Sí, perquè he descobert, bueno, investigant sobre tot el tema i preparant-m'ho, he descobert un vídeo, una pel·lícula documental que es diu El comienzo de la vida, del 2016. I crec que pot ser molt interessant. Ja et dic que ho faig a cegues perquè no l'he vista, perquè no m'ha donat temps de veure-la. Però m'ha cridat molt l'atenció. Aquesta pel·lícula sembla ser que examina les primeres etapes de la vida i ho poso aquí perquè inclou, entre elles, pues, l'alimentació o la interacció amb els pares, que és un tema que hem parlat ara. I com tot això, totes aquestes primeres etapes, tots aquests primers anys de vida, tenen un impacte profund en el desenvolupament dels nens en el futur.
Doncs haurem de mirar El comienzo de la vida, si algú ja l'ha vist, que ens digui per Twitter si la recomanació
és
bona.
Sí, seria interessant, sí, sí.
Moltes gràcies, Montse, per portar-nos avui aquest tema de l'alimentació, consells i teories per fer-ho tan bé com puguem.
Sí, exacte.
I t'esperem la setmana que ve amb
més. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu. Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornarem xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano. Joder, el teu veneno és contagiós. El teu moreno i el vestit de flors. Has sigut tu, has sigut tu. Joder, ens la passàvem fent el gos. Qui m'ha robat el mes d'agost? Has sigut tu. Que bé que estem perdent el temps. Joder, res no dura per sempre. Un altre punyal en el ventre. I que bé que estem perdent el temps. Joder, la nit està suculenta. Chupito d'absenta. S'acaba la bulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornarem xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano. Ei! Sortim a fumar, si tu m'acompanyes, som
tu i jo,
la canción del verano, me tiembla la mano quan es posa a ballar, ja no vull pensar en què passarà demà,
si s'acaba la bulla, no queda sangria, fa massa fred per tirar-nos al mar, no sé què m'has fet, però ara estic enganxat i no som la patrulla, però la nit estava canina. L'única de mano.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara mateix passa un minut de 11:15. Encetem el repàs de les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Els Verds plantegen el millor Sant Fèlix de la història amb quatre grans construccions de gamma extra. Quan falta poc més d'una setmana per Sant Fèlix, els castellers de Vilafranca ja han anunciat que tenen al davant un repte majúscul pel dia 30 d'agost: fer una diada de somni amb el millor Sant Fèlix de la història. D'entrada, amb el 3 de 10 amb folre i manilles en primera ronda, el que volen afegir el 4 de 10 amb folre i manilles i el 9 de 9 amb folre. Construcció, aquesta darrera, que només s'ha vist carregada una vegada a la història i va ser per Tots Sants de l'any passat. La cirereta seria el pilar de 8 amb folre i manilles, però per fer-ho necessiten ser molts els assaigs. Abans de Sant Fèlix caldrà superar també els propòsits a les diades d'aquest cap de setmana. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, al Catllà. Una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. I diumenge al migdia, a l'Arbós, que es podrà seguir per Ràdio Vilafranca. I que també es podrà veure en connexions puntuals de televisió en la retransmissió que farà la xarxa de la diada d'Igualada. La plaça Milà i Fontanals acollirà aquest divendres la tradicional Red Summer Party dels Xicots de Vilafranca, que enguany celebren el 23è aniversari de Cal Noi Noi. En una roda de premsa celebrada al mateix local, el president i la cap de colla dels Xicots, Gerard Ametller i Tamara González, han explicat que la jornada festiva s'iniciarà a les 6 de la tarda amb la Festa de l'Escuma. Tot seguit, la colla de la camisa vermella farà un assaig general de Festa Major, per després viure una nit de música a partir d'un quart d'una de la matinada amb el DJ Marc Castells. La Red Summer Party és el primer pas dels Xicots per l'inici de la Festa Major de Vilafranca. En aquest sentit, la cap de colla, Tamara González, explica que la intenció dels Xicots és fer la clàssica de 8 amb el 4 de 8, la Torre de 7 i el 3 de 8. Aquest últim fa 5 anys que no es porta a plaça. El Vall de Nans estrenarà vestuari amb la renovació de la indumentària d'alguns personatges, concretament del Tiburón, la Cuchicuchi, el Quique, el Balanyà, el Janio Martí i el Pallasso. A banda del vestuari, també s'ha posat en valor el personatge del Rei, que és l'encarregat d'obrir pas al ball i dirigir-lo. S'ha fet recerca d'aquest personatge a partir de fotografies i cròniques antigues i a partir d'aquí s'ha definit millor el rol que ha d'ocupar a la comparsa. A més, s'ha dissenyat un nou vestuari per tal que reforci el seu paper i s'ha recuperat la vara que duia el personatge, que denota comandament i ajuda a fer la tasca de direcció. Aquest projecte forma part d'un procés de treball iniciat a l'octubre de l'any passat, després de la valoració de la Festa Major, en la qual el ball i el Servei de Cultura van detectar algunes necessitats i inversions a fer per tal d'incorporar millores al Vall de Nans. Després de 60 anys d'història, la botiga Modes Reno, situada al carrer de la Cort de Vilafranca, abaixarà la seva persiana a finals d'any. Segons la seva actual propietària, Maria Teresa Catassús Pallarola, la no continuïtat generacional del negoci, l'augment de les despeses i les dificultats cada cop més grans per afrontar el lloguer del local, entre d'altres factors, han estat el detonant final de la decisió. Catassús també lamenta que cada cop més hi hagi comerços que hagin de plegar per la mateixa situació que la seva, sobretot si no són una gran cadena, perquè les despeses que comporta mantenir un negoci de proximitat són massa elevades. En un principi, Modes Reno té la intenció d'acabar la liquidació d'estiu i un cop hagi tret els productes d'hivern, el local estarà actiu fins al desembre. La família lamenta la decisió de tancar un establiment que també ha estat conegut per sortir a gairebé totes les fotografies de les diades castelleres a la plaça de la Vila.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. ven el teu vehicle al millor preu amb la confiança de autocampcompra.cat.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 7 minuts de 2:15. I amb això ens n'anem cap a descobrir algun dels nostres fars que ens descobreix cada setmana el Joan Rovira a l'ombra dels fars i ens ho acosta la companya Sílvia Delgado.
Cada setmana tenim un propòsit i passa per descobrir i conèixer més sobre els fars, tot buscant la seva ombra. De la mà del Joan Rovira. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Avui no farem molts quilòmetres.
No, avui anirem bastant a prop d'aquí a casa. Anirem al Tarragonès, però al municipi de Torredembarra, no? Que hi ha un dels fars possiblement més emblemàtics que podem trobar aquí a casa nostra.
Tu, de fet, has titulat el capítol d'avui El gegant de la llum catalana, que t'haig de dir que m'agrada molt el títol, el trobo molt poètic.
Ja veus, en cada descoberta que fem intentem veure els fars des d'una forma diferent, no? I avui parlarem dels que són gegants, els que són els més alts. Normalment sempre tenim una idea estereotipada dels fars, que són uns edificis quadrats, que estan en llocs apartats, que tenen una torre i tenen una llanterna, i bé, que de nit fan la seva funció d'orientar vaixells, no? Però bé, n'hi ha que són més alts, n'hi ha que són més baixos, n'hi ha que són molt més estètics. Jo, que sóc un maniàtic de l'arquitectura, doncs hi ha determinats fars que els trobo genials, no? I bé, anirem a parlar, doncs, un dels que realment l'arquitectura moderna, a través del ciment i del formigó, ha pogut fer una estructura esbelta allí al costat del mar i que bé, que realment, a mi personalment, doncs m'agrada molt, no?
Parlarem d'aquí una estoneta d'aquest far de Torredembarra que us proposem visitar, però avui recorrerem una mica el món parlant d'aquests fars arquitectònicament, no?
Sí, bé, en tot cas, com que avui parlarem dels fars que tenen més alçada, doncs farem un petit recorregut per arreu del món, no? I bé, a nivell de rècord, si vols dir-li, o a nivell d'anècdota, el far més alt del món el trobem al port de Jeddah. Aquest té una alçada de 133 metres. Déu-n'hi-do.
Més d'un quilòmetre.
No, 133 metres.
Ah, perdona, 100.
No, si fos quilòmetres,
malament. Quina barbaritat, però com que aquesta gent fan animalades d'aquestes, sempre se volen superar. 133 metres, no
133
ens passem.
Metres. No ens passem. I, bueno, i hem de dir que aquest està ubicat, el que es deia el port de Jeddah, que geogràficament forma part de la costa d'Aràbia Saudita i està en el Mar Roig, no? I es posa en funcionament a l'any 1990.
És un far modern.
És que, curiosament, encara que la tecnologia satelital doncs sembla que sigui el Nova Mas i que acabi en tot el que han fet els humans durant segles, doncs encara, doncs, a darreries del segle 20 i començaments del 21, doncs encara es construeixen aquestes infraestructures perquè per la navegació encara són molt importants.
I aquí a casa nostra també tenim fars alts, espectaculars?
Bueno, primer començarem pels de Europa, el més alt d'Europa. També el tenim relativament a prop, relativament. El trobem en el departament de Finisterre, en la Bretanya francesa, i té una alçada de 82,5 metres, no? Que també hi ha déu-n'hi-do l'alçada que té. Arribant a la seva llampada a uns 50 quilòmetres de distància. Però aquest també té altres rècords, no? És el far més alt món vestit en carreus de pedra. Perquè, esclar, els actuals són fets en formigó.
Clar.
Aquest equipament està en una illa que és visitable des d'abril fins a setembre i es va posar en funcionament l'any 1902, substituint un que era més antic, el 1845. Poso això que són visitables perquè nosaltres no en tenim gaire costum, però arreu del món els fars no deixen de ser una gran atracció monumental i paisatgística, no? I bé, ara anem a un altre, aquí a el que seria l'estat espanyol, no? El més alt és el de Chipiona, que té 69 metres i es troba en la punta del Perro, en la mateixa localitat de Chipiona, a la província de Càdiz, no? Aquí hem de matitzar, no? Perquè m'agradaria parlar d'aquest far, perquè té moltes coses interessants, no? Aquesta infraestructura no solament serveix per la guia marítima, sinó que també la funció de ser un far de recalada.
Un far de recalada?
Sí.
Explica'ns.
És a dir, que serveix tant per orientar la navegació marítima, com que aquest far està al costat del riu Guadalquivir, serveix per l'entrada d'aquest riu per anar cap al port de Sevilla, que és un dels pocs ports fluvials que tenim en aquest país, no? Aquest far comença a funcionar el 1867. Es creu que hi ha al mateix lloc els romans i ja van construir un far. Vull dir, normalment els que van construir Isabel II, doncs... No va construir Isabel II, que digui la reina de la llum, no?
Va promoure, no?
Va promoure el seu govern la construcció d'aquestes infraestructures. Es veu que ja els romans ja havien bastit una, no?
L'espai era estratègic.
Sí, l'espai és estratègic, no? La seva llampada té una distància de 30 milles, vull dir-te, això són quasi 60 quilòmetres.
Una barbaritat.
Déu-n'hi-do. I també és un dels 20 fars peninsulars que té una doble funció, de ser un far aeromarítim, que també serveix per a la navegació aèria. També podria fer esment d'una anècdota, no? Aquí no n'hem parlat perquè, esclar, parlar dels fars és una visió tan polièdrica que ja ho veus, en aquests programes no tindrem prou temps per explicar-ho. Però la major part dels fars de la península o de l'estat espanyol, mitjançant o malauradament amb la Guerra Civil Espanyola, van deixar de fer llampada, de funcionar. Si eren d'un bàndol o era de l'altre, ja que sempre estan en llocs estratègics, no? I que tenen militarment són molt importants. Però bé, hi ha una altra anècdota, que aquí suposo que també ja n'hem parlat, em sembla, amb un dels fars que n'hem parlat, del de Sant Sebastià, com parlava el meu avi a Cuba. Resulta que quan hi ha el conflicte, quan es declaren la guerra als Estats Units i a l'estat espanyol per l'enfonsament del Maine, del vaixell americà del Maine de l'Havana, doncs el govern espanyol tenia por que vinguessin els americans i ens vinguessin a envair, no? I, és clar, pensaven que entrarien per al Guadalquivir. Per tant...
I les dues.
Bueno, escolta, ja ho veus, eh?
Sí, ens hem de traslladar a l'època.
Sí, ens hem de traslladar a l'època, perquè, veus, les llampades del fars també ens pot veure la llunyania, la història, no? I és clar, hi ha una gran anècdota, no? Perquè quan nosaltres, els catalans, recordem la Guerra de Cuba, sempre ho fem mitjançant una havanera, però cap i la fi, aquest conflicte va canviar la geoestratègia del món, tant econòmicament com militarment. I, esclar, el govern de Madrid tenia por que vinguessin els americans aquí, que potser va ser era una bona idea, no?
No ho sabrem mai.
Ja no m'hi poso. Doncs resulta que quan els Estats Units declara la guerra, resulta que la seva armada la tenia a l'altre oceà, la tenia al Pacífic, no? I què passa? que quan tota l'armada americana se'n va cap a l'Havana, resulta que tarda 40 dies, no?, en poder arribar a... I llavors els americans van veure que si volien ser els amos del món havien de dur a terme grans obres. I és quan, per culpa de, o a partir d'aquest conflicte, és quan els americans es decideixen acabar el canal de Panamà, no? I bé, és una petita història que et comento a través de les llampades d'aquest far, no?
I ara sí, tornem a casa, hem voltat una mica aquest far de Torredembarra que ens proposes visitar avui.
Sí, aquest part els proposo visitar, a part de l'entorn, en tots aquells seus penya-segats que cauen aplomats al mar, té un gran interès perquè és un dels pocs fars que són visitables aquí a casa nostra. També és un far que té molts rècords, no? Primerament, és el far més alt d'aquí de casa nostra. És el darrer que es va construir a l'estat espanyol. Això és, i es posa en marxa, curiosament, a partir de les 0 hores de l'any 2000. O
1 de gener de 2000.
Sí, es posa, vull dir que és el primer far d'una nova era, d'un modern, que engega aquest segle nostre, no? Té 38 metres d'alçada i si agafem des del penya-segat del nivell del mar, arriba a 58 metres. La seva llampada és de 20 milles nàutiques i es troba en la punta de la Galera. I està construït d'una forma ortogonal amb ciment blanc, no? Com us deia, és un dels pocs fars que és visitable aquí a casa nostra. Això us hauríeu de fer, si voleu, si us animeu a anar-hi a través de l'oficina de turisme de Torredembarra. Són visites guiades de 7 persones.
Que exclusives.
Sí, no, és que, esclar, és que tampoc dona gaire més el lloc per... És una llàstima que no arribis a dalt a la llanterna, però està sota llanterna, no? I, esclar, hi ha un petit problema, vull dir que has de pujar 217 graons.
217.
217, no?
Has però de tenir bon fons.
Sí, però la vista que tens és espectacular, no? És des del Cap de Salou fins a Cubelles. Bé, és una gran balconada paisatgística i que doncs, et fa veure d'una manera diferent del que és el nostre litoral. I va ser, curiosament, va ser dissenyat per un arquitecte que es diu Josep Maria Llinàs, no? Jo volia remarcar, perquè clar, aquest far és una torre, és una agulla que tira amunt cap al cel, no? I això és com, són uns fars molt diferents de l'època isabelina, que sempre els veiem quadrats, rectangulars, aquella torre, aquella llanterna...
Més robustos, metres, no?
Clar, aquí comença una nova tecnologia, una nova manera de fer, vull dir, a través del ciment i a través del formigó. Jo sóc, com he dit abans, un gran amant de l'arquitectura, no? I, esclar, amb els fars és quan certs arquitectes, doncs, mira, allí es fan el grande, no? I, per exemple, a mi m'agrada molt el far d'Irta, el Cala de Xivert, el far de Nulles a Castelló, el de a Lanzarote i el de la Pechiguera, no? O el far de la Punta Hidalgo o el de la Buenavista a Tenerife. Aquest encara m'agrada més perquè sembla un tirabuixó d'un llevataps, no?
Ah, sí?
És una meravella, no? Jo sempre que vaig a visitar un lloc, si hi ha un far, és que no me'l perdo. Primer de tot per el seu sistema constructiu i l'altre és per tot l'entorn paisatgístic i naturalista que normalment tenen, no? I bé, doncs, la nova tecnologia trenca els mollos i sabalins i ens donen o ens regalen aquesta nova arquitectura de la llum per les seves formes esbeltes i atrevides, no?
A mi el que m'intriga és per què construeixen un far l'any 2000. Per què?
Sí, perquè hi ha una normativa de fars del Pla de Senyals Marítimes de l'any 1986 80, i 1989. Aquests 4 anys doncs, decideixen que la llum dels fars ha de ser visibilitzada des de certes formes i maneres, no? Doncs aquesta normativa estipula que una de les condicions de visibilitat és que en una alçada de 16 metres, des d'un vaixell, ja aquests vaixells grans tenen més d'aquesta alçada, situat a una distància de 20 milles, es puguin veure almenys un far. Una altra normativa és que és un observador a una alçada de 4 metres d'una embarcació havia de veure dos fars quan es troba a menys de 12 milles de la costa. La qual cosa, cap de les dues premisses es complia.
Ah, no?
No, perquè on eres a Torredembarra, el far que tenies al nord era el de Sant Cristòfol a Vilanova i al sud tenies el de Salou. I, per tant, seguint aquesta normativa, doncs es decideixen a construir aquest far.
L'any 2000, eh? Abans d'ahir.
Sí, sí, l'any 2000. Fa 24 anys. I més, el van posar en marxa a partir de la 00 de... Bé, li van donar bombo i platillo a la construcció. I és clar, el portem aquí perquè és un dels pocs llocs que és visitable, no? Normalment els fars són llocs tancats, són recintes que són closos, que tenen maquinària a dintre i que les diferents autoritats portuàries d'aquest país doncs no permeten. Però bé, el que sí que hi ha és, a partir de Puertos d'Espanya, ja el 2003 es fa una reforma de la llei de puertos de l'Estado i de la Marina Mercante, no? Aquesta és reformada el 2003 i el que permet en aquesta nova reforma és que es puguin dur a terme activitats complementàries al seu ús tradicional, com són les de caire cultural, convertir-los en centres d'interpretació i d'investigació. Em sembla que en tot l'estat hi ha 28 fars que fan aquesta doble funció. A casa nostra, a part del far d'aquí tenim a prop del de Vilanova, ja hem dit que és recomanable que un dia hi aneu, hi ha el de Cap de Creus, que fa del centre d'interpretació del parc, i trobem el de Tossa de Mar, que em sembla que és un museu dels fars de la Mediterrània. També tenim un altre museu, però avui en dia no està obert al públic, que és el Museu de la Banya al Port de Tarragona, que això és en un altre programa i ja en parlarem. Em deixava una cosa, que també aquests establiments poden dur o poden fer, si es demana, tasques de restauració i d'hospedatge.
Ah, sí?
I aquí tenim el del far de Sant Sebastià, que bé... és la barra del bar, allí penjada, allí veient...
I pots
tot.
Dormir, clar, és hotel.
Sí, és
però
hotel.
Però de high level, eh?
Sí, bé, normalment són establiments d'alt standing, no?
Sí,
no,
sí.
Però bé, és donar-los vida, donar-los una visibilitat turística, que aquí potser és algo excepcional, eh? Però tu te'n vas arreu del món... I els fars són establiments... A part, són visitables, pots anar a veure la llanterna, t'explica com funciona... Doncs molts tenen aquest servei d'hospedatge i de restauració.
Si no et pots permetre l'habitació, aquí al far de Sant Sebastià, que em sembla que pica una mica, sempre pots prendre una aigua amb gas a la terrassa, que també paga molt la pena.
També, no? Però almenys per la vista que tens. O almenys no et diuen res si dones un tomb per allí la...
També pots tafanejar, és veritat.
Per allí la balconada, no?
Sí, sí, sí. Doncs va, anem al far de Torredembarra, fem la petita descoberta, la petita excursió.
Bé, avui fem una petita descoberta, no? És que, a part d'anar a caminar pel camí de ronda, que per cert havia tingut una gran... havia estat molt utilitzat pel tema del contraband, i l'altre és que feien el contracontraband, que eren la Guàrdia Civil i els diferents cossos policials que lluitaven contra aquest medi mercantil, també li podem trobar, diguem-ne, altres... podem trobar... altres monumentalitats que també ens poden, diguem-ne, animar a fer aquest recorregut, no? És molt fàcil, perquè sortirem des del port de Torredembarra, està marcat amb un GR, amb ratlles blanques i vermelles, tu sempre vas seguint el contornejant tots els penya-segats, bueno, i a l'altre cantó hi ha cases, vull dir-te que no tens escapatòria, no? I bé... hem de pensar que pensarem per tota una sèrie de puntes que tenen el seu nom, no? Com la punta de la llança, el bufador, el codolar i la punta de la galera. La punta de la galera és on hi ha ubicat el far, no? Després continuarem cap a la punta del rellotge, la bramadora, per davallar cap a la recollida platja dels capellans o del Canyadell, no?
Aquí fem un banyet, no?
Ah, sí, aquí podem... Ja sabeu que totes aquestes excursions... Sempre ho diem cada dia, però ni el banyador, ni la crema solar, ni el barret o la gorra no us l'heu de deixar.
I l'aigua.
I a l'aigua. Bé, em sembla que aquí hi ha una petita guingueta, sí? Aquí, que bé, que si algú no porta, doncs allí ho trobaria, no? Quan passem després la punta del Fortí, quan continuem després de refrescar-nos allí a la Cabussada, després trepitjarem la platja d'Altafulla. Aquí tenim diverses opcions. O una, on anem a visitar la vila romana dels Munts, que és una vila del segle II després de Crist, vull dir que té mosaics. Bé, és un lloc adient per fer-nos... per entendre com era la vida d'un senyor romà, no era un pelipendengo, era d'alta alcurnia romana, no?
Sí, sí.
Doncs és una de les solucions que tenim, perquè després seria fàcil tornar, no? I jo us la recomano, perquè l'he anat a veure i em va agradar molt, no? O l'altra és seguir tot a la platja d'Altafulla, traspassar la desembocadura del riu Gaià i anar-nos fins a Tamarit.
Fantàstic, sota el castell.
Tamarit és un d'aquests llocs predilectes que tinc d'aquí, de la rodalia, de la nostra costa, no?
Si no hi ha molta gent, aquella cala és una passada.
Sí, no, allò és... i el castell, que cau aplomat al mar, la vila closa... és un lloc que barreja diferents estils, romànic, gòtic, després quan es reconstrueix, renaixentista... Bé, és un lloc que si algú no el coneix, un dia ha d'anar-hi. I bé, sempre podem acabar aquesta descoberta a la Cala Tovera. La Cala Tovera era un port, Tamarit era un gran port on es portava gra cap a Barcelona... Cap a la ciutat de Barcelona. A més, és una cala petita, tota allí recollida. Bé, és completament recomanable. Aquest recorregut té uns 8 quilòmetres, però aquí ja hauríem de pensar en tindre un vehicle per poder retornar una altra vegada cap al port de Torredembarra.
Aquest seria el consell pràctic vital, per aquesta escapada, per aquesta sortida a Torredembarra, a veure el far.
Sí, sí, sí. No ho sé, a partir d'aquí cada un trobarà el que més li convingui o que més li agradi, no? Però és una sortida curta, ja ho veus, en tots aquests al·licients que hem explicat, no? Espero que agafeu un dia, un bon dia, que es pugueu banyar i bé, que us ho passeu el millor possible, no?
Segur que sí, ho farem un dia d'aquests. Moltes gràcies, Joan Rovira.
Molt bé, doncs, fins a la propera.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra. Cada dia, de 9 a 12, a Ràdio Vilafranca.